Solidaris. Mercè Folc. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. L'han amenaçat de mort, de decapitar-la. La policia li ha recomanat que no surti de casa per la seva seguretat i per això no va poder venir presencialment a l'estudi. M'hauria agradat parlar-hi en uns altres termes, però Iman Raissali, més coneguda amb el nom artístic de Miss Raïssa, no se la vol jugar. Té més de 500.000 de seguidors a TikTok, uns 60.000 a Instagram. És cantant de rap, escriptora i creadora de continguts a les xarxes. Nascuda a Tànger, al Marroc, va arribar a Catalunya amb 8 anys, amb la mare i 4 germans, per retrobar-se amb el pare, que treballava de pescador. Aquests dies està rebent un linxament espantós després de publicar un vídeo a TikTok en què explicava la seva visió com a musulmana de l'homosexualitat i el col·lectiu LGTBIQ+.
¿Qué pienso yo como musulmana del tema de la homosexualidad? Os voy a ser totalmente franca. Para mí es muy importante tener criterio propio y analizar con profundidad si lo que se nos está pidiendo desde la religión es algo que aporta a nuestra humanidad y a nuestra convivencia o, por lo contrario, nos distancia o nos aleja del resto de personas. Yo considero que mi existencia debe estar en armonía con la existencia de los demás. Hay personas que defienden ciegamente ciertas ideas que muy a menudo van contra los derechos humanos, dificultando una vez más la convivencia entre todos.
El respecte és l'eix que vertebra tots els missatges que penja a internet. Tot i així, rep per totes bandes, de la pròpia comunitat, dels extremistes, dels racistes de manual, per ser dona, per ser migrant. Un allau d'odi que moltes vegades la fa sentir que no pertany enlloc. Malgrat el preu tan alt que està pagant ella i la seva família, té una nena de 4 anys, es manté ferma en les seves conviccions i assegura que no la faran callar perquè la seva és una mirada horitzontal basada a construir ponts i no trencar-los. L'escriptura i el rap li serveixen per canalitzar el que viu i ha viscut com a filla d'immigrants. Les dificultats a l'escola, les traves burocràtiques infinites, n'hem parlat moltes vegades en aquest programa. Les seves lletres l'han convertit en un model per a moltes noies de la comunitat musulmana, perquè alça la veu i trenca estereotips, com el dia que es va presentar en un concurs de talents a cantar que és una dona immigrant i musulmana, amb vel i catalana, ho reuneixo tot, va dir, per a ser criticada.
Solidaris. Tothom té una història.
Me presento, soy Raissali, mujer marroquí. Tengo 23 añitos, de los cuales 15 aquí. Estudio psicología, cada día cosas mil. A cómo autosuperarme sin falta de competir. Que si...
Va ser per la compte d'una noia que res, la va descobrir amb la primera cançó que ella va treure, o de les primeres, de No lo soy, pero...
Mariam, 20 anys, de Banyoles, integradora social.
Bàsicament, doncs, és una crítica, no?, a la gent que diu que no és racista, però... I sí, sí, clar, vaig escoltar i, ostres, clar, també s'ha de dir, la primera dona que es veu amb mel, que està rapejant, que és catalana, que, bueno, ella és marroquina, però, clar, viu a Catalunya, xoca, i dius, ostres, a veure, qui és, saps? Jo, clar, també la segueixo per Instagram, per tant, ja no és només a nivell musical, sinó també tot el que representa per la comunitat, no? El fet que va anar a Got Talent, no sé, el fet de com és ella. No sé, també com enfoca les crítiques, saps? Quan rep una crítica de manera assertiva, de manera respectuosa, educada, deixa les coses clares. Doncs entreu com un profit, també, fa que els altres quedin malament. A mi ja no només m'agrada musicalment, sinó també tot el que porta, per dir-ho d'alguna manera.
Vaig començar a escoltar perquè m'agradava el rap i tot això.
Aya, 18 anys, de Banyoles, estudiant.
Parlava del racisme i, pues, de coses que jo he viscut o la gent com jo ha viscut. I pues, em vaig sentir bastant identificada i vaig començar a escoltar música seva. I pues, això és el que m'agrada d'ella, que explica les coses tal i com són, amb el respecte, òbviament.
La Miss Raïssa va arribar a la meva vida a través de diversos vídeos de TikTok que es van fer virals.
Mariam, 21 anys, d'Olot, recepcionista.
I em va cridar molt l'atenció, ja que trencava una miqueta amb els estereotips de la dona musulmana i marroquina, no? Mi Raïssa és una noia que, a més, a part de trencar estereotips, està alçant la veu per moltes persones que no la van poder alçar ni que també ens fa por alçar-la. En el meu cas, doncs, crec que és, una, és com una altaveu de moltes injustícies i molts problemes que hi ha a la societat i que a vegades la gent nega i hasta fins i tot diuen que no existeixen.
Es muy fácil culpar al de fuera de vuestros problemas, que si el paro, que si crisis, siempre estos son los temas.
Una artista única i necessària.
Visc en un poble i clar, la majoria de gent són catalana, saben poc de la nostra cultura. Bé, en aquell moment sabien poc de la nostra cultura. Per identificar-te, doncs, havies de parlar amb alguna marroquina o coses d'aquestes. Perquè eren les úniques que vivíem el mateix, per dir d'alguna forma, i doncs, era una cultura diferent, era una cultura entre catalana i marroquina. És com que et dona suport a dir, bueno, pues, saps, en plan, no sóc l'única que li passa. I després, amb ella, trobes en les conversacions que a altra gent també li passa, o t'identifiques i dius, ah, mira, pues, a mi també va passar això.
Faltava gent que fes rap, que parlés també del racisme d'aquesta manera. No, clar, al final és una noia jove, immigrant, que està posant els puntos sobre les ies, no? Per tant, sí, jo penso que sí que faltava bastant aquest toc, no? Aquesta visibilitat.
Tot el que ha lluitat aquesta noia i tot el que ens ensenya amb les seves lletres, etc., és impressionant. O sigui, jo crec que per una polèmica no s'ha de destruir d'aquesta forma ni el seu talent ni la seva veu i molt menys enfonsar una persona que li ha costat tant sortir a la llum, perquè sent una noia amb vel estar en el món de la música és un... Clar, és un camí molt difícil i la gent això no ho veu. La gent només veu que ha aconseguit anar al talent i ja està, però ningú sap tot el que ha passat aquesta noia.
Lluir el vel amb orgull.
Sí, jo trobo que és molt important perquè... Clar, jo tampoc m'identifico tant amb el vel, potser d'aquí uns anys sí, però ara no m'hi sento preparada. Però sí que tinc amigues que porten el vel i, clar, també senten aquella part de que tothom li pregunta, de que poder per al carrer vas diferent perquè tothom et mira. Jo ho sé perquè algun cop he portat el vel, així com per anar a la mesquita, coses d'aquestes, i només per anar fins a la mesquita la gent et mira i et sents com, no ho sé, com que crides l'atenció, però no perquè siguis... no sé, alguna cosa positiva, sinó que ho mires com més negativament.
La raó per la qual es diu que te l'has de treure és aquesta, és el fet que no es vegi, que es percep d'una manera concreta, clar, també demostrant que estàs empoderada, que realment no t'impedeix fer la teva vida normal ni aconseguir el que et proposes. Vull dir, per tant, si tenir gent així és com, ostres, doncs sí, veieu com si es pot, saps? Per tant, sí, ja té una motivació extra i una representació.
Sí, saps què passa? Que quan una persona veu una persona amb vel o veu una persona d'un color diferent o veu una persona que trenca aquests estereotips creats per la societat, ja pensem que aquesta persona no ho pot aconseguir, que aquesta persona no té dret a aconseguir-ho, no? El nostre cap ja ens han programat com que una persona amb vel ha d'estar a casa seva i no pot fer res. No, mentida. Hi ha infermeres amb vel, hi ha... Bueno, la Miss Raïssa és una cantant, és una artista amb vel. Hi ha moltíssimes persones que un vel al cap no els hi tapa pas el cervell.
Ja saps qui som i ho sabràs més encara. Vinc a recordar el que ningú recorda ara. Grans dones que donen sentit a tot com la meva mare.
Trobar l'essència de Miss Raïssa.
Vulguis o no, hem de fer front tant al masclisme a Occident com al masclisme de les nostres pròpies arrels. I més quan et situes així en una zona on estàs tan visible i estàs tan en el punt de mira, perquè eduques a uns, que és a dir, la comunitat potser no musulmana, no àrab o blanca també, i llavors també estàs educant els joves, bueno, el jovent, no?, que està ara creixent, demostrant-li, doncs, això, que no has de tenir por a trencar barreres, perquè, clar, les barreres es trobaràs tant per un costat com per l'altre.
Jo crec que el millor per conèixer-la és seguir-la des de xarxes socials, però sense, o sigui, sense buscar algun concret. Y viene, luego coge y te va. Y viene y no quiere, luego tú ya volver. Por amor, no sufro nunca la ansiedad. El dinero todo en la calle puede resolver.
altres músics referents.
O sigui, el Morat no està malament, per dir-ho des del meu punt de vista, no? Home, és un referent en el sentit de que sí, no? Perquè al final, ostres, també ha logrado mucho, no? I al final és com que abans, jo què sé, clar, ell se l'ha fet famós, per exemple, des del carrer, per dir-ho d'alguna manera. Mai ens hauríem imaginat el Morat sonant a la ràdio, saps? I al final va ser doncs, la sessió de Bizarrap i tal. Per tant, clar, el fet en si de que hi hagi gent racialitzada, que estigui guanyant visibilitat i allò que es mereix, per dir-ho d'alguna manera, això també t'anima i, si més no, també es fa sentir bé tenir algú que és de teva mateixa ètnia o amb qui t'hi pots veure reflectit. T'enorgulleixes, saps? Et fa sentir també orgullosa, orgullosa, no? I, clar, per fi s'estan fent les coses, no? Perquè, clar, també som catalans i catalanes, també, saps? També formem part d'aquest país i de la indústria musical i de... que també podem fer art, també podem tenir presència.
Jo l'escolto molt més que la Miss, perquè és que m'agrada la seva música. Però sento que hi ha parts on no ens pot identificar tots els marroquins, perquè jo, per exemple, no he viscut en un barri d'aquests on m'hagin passat grans coses. Entenc que vulguis demostrar que a tu t'han passat coses dolentes i que la vida no és tan fàcil com sembla o com la gent vol aparentar, sobretot per Instagram. Però ara s'ha tornat com de moda dir coses que poder no t'han passat.
A mi això em fa molta gràcia. Ara tothom vol ser del Marroc, ara tu quan baixes al Marroc has de portar camises pels teus amics d'aquí de Catalunya. Quan abans ser del Marroc era algo que amagàvem, no? Era algo que amagava i bueno, i ser del Marroc no, que ningú sàpiga. I ara no, ara demanen camises, volen venir a menjar cuscús a casa teva, que si ara volen te, que si ara no sé què. Clar, són coses que dius, ostres, em fa gràcia perquè per un cantant no, ara tothom, ara em fa molta gràcia, perquè ara tothom vol aprendre àrab. Ara tothom vol anar al Marroc a visitar-lo i són coses que em fan gràcia, però que es veu com fins que una persona no té poder, no és famós, la gent no s'interessa per ell. Perquè aquest nano era un nano que estava al barri amb els seus amics cantant i un dia es va fer viral una cançó seva i ja està, i ara ja tothom ja l'estima. Ara té, bueno, ara està, té una gira mundial, ara aquest noi. Si jo aquest noi... Jo aquest noi l'admiro moltíssim.
Solidaris. Mercè Folch.
Prohibida. Mi existencia se quiere prohibir. No les gusta que hable, que baile, que cante. Mi resistencia se pone a reír, porque nadie conseguirá jamás frenarme.
Es la historia de una niña que llevaba velo. Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo, pero no contraatacaba, para ella no era un duelo.
Imane, ¿cómo estás?
Molt bé, gracias por preguntar.
Imane Raisali, més coneguda com a Miss Raisa, el seu nom artístic, cantant de rap, escriptora i creadora de continguts a les xarxes socials, mare d'una nena. Va néixer a Tànger, al Marroc, fa 25 anys. Va arribar a Catalunya quan en tenia 8. Va estudiar comerç internacional. Ara s'està traient la carrera de psicologia. Fa conferències sobre migració, dona, feminisme i antiracisme. Defensa l'ús del vel com a eina reivindicativa.
El linxament, Imane, que està rebent aquests últims dies a les xarxes, està sent espantós.
La veritat que sí, sempre ho dic, però mai hagués imaginat que arribaria en aquest punt d'agressivitat i de que una persona no pugui acceptar l'opinió de l'altra, no? És molt fort.
Tu en els teus vídeos, en els teus posts a Instagram, recordem que la Imane té molts seguidors a les xarxes socials, 500.000, per exemple, de seguidors a TikTok. Sí. Tu sempre parles això de respecte, no? D'acceptar la diferència. Però, en canvi, a tu no t'entenen.
Sí, és el que em sobta, no? Una mica, perquè si jo tingués un missatge agressiu, violent o ofensiu cap a alguna persona, entendria, no?, aquest linxament i aquests comentaris d'odi, però és totalment el contrari, no? Porto ja quasi 3 anys a les xarxes socials intentant comunicar un missatge de llibertat, de respecte i de, sobretot de convivència entre tots, no? I en un món tan divers i tan plural com el que tenim, és que és responsabilitat de tots, al final, no? Però, bueno, al final dius, bueno... Ho faig amb tota la bona fe i bona intenció del món i el problema claríssimament està en el receptor, si no entenen un missatge tan clar de que cadascú té la llibertat per viure la seva vida com vulgui, no?
Efectivament, tu reps per totes bandes, de la teva comunitat, dels racistes de manual, vaja, per ser dona, per ser migrant. Jo m'agradaria preguntar-te, Mane, com es viu amb tot això, com s'hi conviu, si has necessitat o necessites suport psicològic, perquè no oblidem aquest vídeo que tu vas penjar explicant la teva visió com a musulmana de l'homosexualitat i el col·lectiu LGTBIQ+, doncs clar, fins i tot t'han amenaçat de decapitar-te. Sí. Són paraules majors, això, són amenaces majors. Com hi convius amb tota aquesta pressió?
Sincerament, jo sempre dic el mateix, no, jo soy fuerte, no ho puc passar, ho puc aguantar, però és molt complicat dia a dia rebre centenars i milers fins i tot de missatges dient-te que ets el pitjor del món, que hauries de morir, que la persona que t'ha amenaçat conforme t'ha de decapitar té raó. O sigui, no només és greu els missatges que m'estan rebent d'amenaces de mort, sinó hi ha gent que recolza aquests missatges, no? De fet, he hagut de denunciar la policia i tot això, i m'han trucat per donar-me suport psicològic, que, bueno, tinc la sort de tenir la meva família a prop i que estigui amb mi tot això. De fet, també la policia ha fet una feina brutal que mai hagués tampoc imaginat que estarien acompanyant-me en aquest nivell, però tinc seguretat que està al costat meu i m'estan protegint constantment. Per tant, és com, ostres, em sento molt més acompanyada del que mai hagués imaginat. Realment estic molt, molt, molt agraïda per tota aquesta companyia i aquest suport que m'estan donant.
Al teu Instagram hi llegim un post en què vas escriure: em sento el sac de boxeig de tots aquells que se senten frustrats amb si mateixos. M'insulten i m'amenacen per totes bandes. Als musulmans, per no ser bona musulmana. Als no musulmans, per portar mocador. Als racistes, per venir d'un altre país. Clar, jo em pregunto si al final et fan sentir que no pertanys enlloc.
Exactament, amb aquestes paraules. O sigui, jo sóc immigrant allà on vagi, estic al Marroc i sóc la noia de fora, estic aquí i sóc la noia de fora, i dius, fora on, no? Per tant, jo sempre dic que la meva terra és allà on jo hi visqui i estigui i construeixi la meva vida. I la meva terra és aquí, ara mateix, saps? I m'encanta tenir l'origen que tinc, m'encanta tenir la diversitat cultural i en quant a llengües que parlo, això em flipa, m'encanta i crec que porta molt de valor, però al final t'acabes adonant que facis el que facis, ningú estarà conforme, no? Per tant, ves i lluita per la teva vida i aconsegueix els teus somnis, els teus objectius. Jo ho tinc claríssim, ja no necessito formar part de cap comunitat, ni necessito formar part d'enlloc. Mentre jo estigui bé i estigui fent el que realment vull fer, saps? Per mi, a mi m'és igual tenir una comunitat de musulmans recolzant-me o no. Al final acabes tenint aquesta independència de tothom, no? Saps què? Faig la meva vida. Li agradi o no li agradi a la gent, saps? Os infléis a decir que busco la aprobación o el aplauso de los infieles, refiriéndoos así a los no musulmanes. Seguís hablando y diciendo que solo busco fama y dinero, pero siento deciros que yo ya soy una persona conocida y con total modestia, mucho más conocida que vosotros. ¿En qué ámbitos? Ámbitos culturales. De hecho, tengo varios reconocimientos culturales por ello, pero no sé qué vais a saber vosotros de cultura, ja que la única cultura que coneixes és la cultura de l'odio al pròxim.
És interessant molt el teu punt de vista, perquè tu ets molt, molt rígida, no?, en aquest sentit de que a tu no et faran callar i et posiciones sobre qualsevol tema, no?, que et preguntin o que et pugui interessar. I això és veritat que no ho fan tots els influencers, això.
Sí, de fet, mira, una dada que m'ha sobtat bastant i és que hi ha hagut molts creadors de contingut que s'han, bueno, que m'han parlat per privat per recolzar-me i donar-me tot el seu suport, i també m'han dit que pensen exactament igual que jo, no? Al final no soy la primera que defiende la libertad del ser humano, no? Sempre ho dic. Però pensen igual que jo, a diferència, l'única diferència és que ells m'han dit que no ho poden fer públic perquè tenen por, un, a perdre seguidors, i dos, a rebre el hate que estic rebent jo. Per tant, hi ha persones que no estan preparades per rebre el hate aquest tan monstruós, de persones que només pel fet de pensar diferent o tenir una opinió pròpia, de fet m'han hatejat i m'han odiat per dir que hem de pensar i de tenir criteri propi. I hi ha persones que estan completament cegades, no?, encegades per la religió o per certes ideologies, que diuen, com? No, quan habla Dios el criterio propio desaparece. I jo penso, ostres, doncs crec que no? El servei el tenim per utilitzar-lo a vegades també, no sé.
El teu és un acte de valentia i de coherència.
Jo crec que al final de tot només estic dient el que penso i sóc conscient que és difícil avui en dia obrir la boca i dir el que penses, perquè si no segueixes unes normes que t'estan dient unes quantes persones, per ells tu ets un monstre. Mm. Per tant, jo ara mateix soy un poco el diablo, no? Soc la persona que li està contradient a Déu, que això no es pot fer, qüestionar a Déu, són paraules majors, saps? I jo en cap moment he sentit que estic ofenent a ningú. De fet, començo dient, francamente, mi opinió és la siguiente, i faig una crida a la llibertat i una crida a la llibertat d'expressió. No, no podem actuar i reaccionar d'aquesta manera amenaçant de morir una persona per pensar diferent a nosaltres.
Mujer libre. Según tú, yo no soy una mujer libre. Voy a hacer que tus argumentos se desequilibren. No me denigres. Mis rimas son de calibre. Libertad es decidir cómo vivir, que el cuerpo vibre.
I el que deia al principi, si algú fa un recorregut pels teus vídeos, pels teus posts a les xarxes socials, sempre hi ha aquest fil conductor que és el respecte, no? El parlar amb un to respectuós, adequat, no? Cap als altres interlocutors. I això també s'ha de valorar.
Clar, jo crec que s'hauria de valorar. De fet, tu et fas un repàs per les meves xarxes socials i tots els meus vídeos surto amb un somriure parlant amb educació, amb respecte, amb neutralitat, amb psicologia, per tal de no ofendre cap persona ni parlar de coses que jo no entenc. Sempre parlo des de les meves vivències, des de la meva experiència i sobretot des dels meus valors. Per tant, i de fet ho faig a propòsit perquè ningú mai pugui treure cap vídeo de mi faltant respecte a ningú, saps? O sigui, a mi m'han dit coses molt lletges, m'han dit mil vegades que mereixo que em tallin el cap, que haig d'anar a Afganistan, que segurament ells em sabran reeducar, bla, bla, bla. I de fet he contestat aquests vídeos cantant la cançó de Aleluia, cantant cançons així com maques, boniques, per dir-los, saps què? Tens massa odi dins, saps? Hauries de veure una miqueta més en por amb tu mateix i amb el món, saps? I sempre he intentat donar una resposta correcta y una respuesta amb respecte, ¿no? Amb aquest respecte que no han tingut per mi.
Incertidumbre me ciega nuevamente, se siente por todo el ambiente. Caliente sube la temperatura de mi frente y frente a todo yo me siento impotente.
Escolta, mi mane, per a les ments tancades, un bon antídot, la poesia.
Sí.
Tenim a les mans Pondré los colores, el llibre de poemes que has publicat a l'editorial Montena. Tu sempre reivindiques la poesia, fins i tot als teus concerts, això em sembla meravellós.
Sí, a mi em flipa, m'encanta en un concert de rap, enmig d'un concert, agafar i dir oye, us vull recitar un parell de poesies que tinc escrites en aquest llibre i compartir una mica amb ells aquests petits moments, no? Que són màgics, la veritat, perquè la gent no s'ho espera en un concert de rap que l'artista comenci a recitar poesia, però al final el rap i la poesia van de la mà, no? Una mica.
I tant. Quan vas començar a escriure els primers poemes?
Mira, la veritat que crec que porto com 2 anys escrivint poesies i tal en el meu mòbil, en el bloc de notes, i els tenia com allà, saps, reunint-se un darrere l'altre, però sense donar-li molta importància. I quan em van escriure des d'aquesta editorial per pujar, no?, per publicar el llibre, vaig dir, és que ja els tinc fets. Quina il·lusió poder donar forma a una poesia que jo porto potser anys fent i que la gent vulgui veure i llegir, doncs em fa molta il·lusió, molt agraïda.
Balas. Mujer inmigrante y musulmana, con velo y catalana, reúno todo para ser criticada, cada día. ¿Quién lo diría? Estoy acostumbrada. Esquivo con empatía mía todas esas balas.
Tu portes vel, Imane, dius que és una eina de reivindicació. Per moltes feministes, però, és un símbol d'imposició. A mi m'agradaria molt escoltar la teva opinió al respecte, no? Perquè es generen també molts debats als extrems, no?
Totalment, totalment. I per mi, sincerament, els extrems mai són correctes, no? Ni mai són bons. Per mi l'important i l'imprescindible és poder escoltar les dones que porten vel i dir-los, oye, vosaltres per què el porteu? Perquè al final els motius poden variar, no totes les dones porten el vel pel mateix motiu, tot i que la història original del vel sigui una, no? Però és cert que en el meu cas no és una qüestió de religió ni de fe. Soc la mateixa persona ara mateix que estic des del meu llit en top i en calcetes parlant amb tu que amb un vel a sobre quan estic al carrer o el que estigui, no? Però és cert que moltes vegades se'ns ha silenciat a les dones musulmanes amb ell, perquè se'ns considera que estem com tan enficades en aquest món una mica masclista i d'opressió que no estem veient des de la nostra pròpia perspectiva. Per mi l'important és escoltar-lo, i per mi és molt important també lluitar tant per la llibertat de la dona que es vol posar un vel com per la llibertat de la dona que es vol treure el vel o que no vol portar un vel. Per tant, jo estic amb qualsevol dona que vulgui fer amb el seu cos i amb la seva roba el que li vingui a gust, bàsicament.
A quina edat te'l poses?
Me'l vaig posar amb 12 anys, jo. I va ser per mero reproducció o repetir lo que mi madre hacía, no? Al final és un tema que li he donat moltes voltes. Disculpa que ja surt per aquí.
Què, a la teva filla?
Sí, la meva filla està per aquí fent coses rares. Però sí, és un tema que li he donat moltes voltes de realment jo el porto, per quin motiu el porto, no? I arriba a conclusions i hi haurà canvis. Al final jo sóc una persona que estic en constant canvi i en constant qüestionament del món en el que vivim, no? I m'agrada pensar amb el meu propi criteri. Mm. Més enllà d'unes escritures i més enllà d'una ideologia o d'una religió o d'una cultura, faig una mica el que a mi em fa sentir-me en pau. I el vel, ja et dic, per mi avui en dia és més un uniforme de reivindicació, no? Com quien se pone el traje para ir a predicar i a dar conferències, jo em poso el vel per dir, oye, soc una dona musulmana amb vel i he arribat a fer conferències i he arribat a fer concerts de rap i he reunit molta gent amb moltes diferències, aparentment, no? I he aconseguit trobar el nexe d'unió entre tots. I això a mi és el que em feia il·lusió aconseguir i ja està aconseguit.
Tu ets model per a moltes persones, sobretot en les adolescents de la comunitat musulmana. N'hem escoltat unes quantes al principi del programa. Tu hi penses especialment en aquest col·lectiu?
Està claríssim. Jo quan vaig començar, bueno, hi havia moltíssimes noies que em feien missatges fins al dia d'avui dient és que em sento molt identificada amb tu, perquè al final som un col·lectiu sobretot de la nostra generació, que hem nascut, que som filles d'immigrants en una cultura que a vegades no ens acaba d'acceptar, no ens sentim de cap lloc, ni d'aquí ni d'allà, perquè en cap lloc ens fan sentir com a casa. Per tant, hi ha un col·lectiu de noies que se senten molt identificades amb mi, no? Perquè al final no sóc especial, tinc la mateixa història de vida que moltíssimes noies, no? I que al final trobar el teu propi camí i agafar les tradicions d'aquí i d'allà amb les quals et sentis més còmode, amb les quals et sentis millor, doncs és complicat a vegades perquè la societat no et deixa. Mm. I quan parlo de societat no parlo d'aquí, sinó que parlo de la família d'allà, la família d'aquí, els amics d'allà, els amics d'aquí. És molt difícil trencar amb un entorn que constantment t'està dient qui ets i com has de ser.
Exacte. Quan comença el tema del rap? Aquest gènere de reivindicació, de denúncia, no? També de denúncia social.
Sí, total. Això va començar realment amb 14 anys, que jo no sabia ni escriure, ni escriure lletres de rap, ni poesia, ni res, però em van inspirar un grup de nois al pati que feien música rap. Jo sempre m'escalava mirant perquè deia, uau, això m'encanta, no? M'encanta el que estan fent. I a més sóc amant de la música des que era molt petita. Per tant, trobar com aquesta via, no? D'un canal, un mitjà de comunicació a través del qual pugui jo explicar-me, no? Una mica i expressar el que estic pensant, el que estic sentint, va ser, de veritat, com molt alliberador, realment, saps? O sigui, jo sempre he estat una nena molt tímida, molt callada, tot el que passava em passava pel cap i sentia un mogollon de coses, però mai he tingut aquesta eina per transmetre i trobar la música i trobar el rap, que no necessites una bona veu, sinó un bon missatge, doncs per mi va ser perfecte, saps?
La teva etapa a l'institut, parlàvem fa uns dies amb l'activista Safia Ladam, també arran de la publicació del seu llibre Hija de Inmigrantes, sí, que ens explicava tot el que va viure a l'escola, no? Les burles, els errors, no? La pronunciació del nom, l'exclusió moltes vegades, no? Aquesta dificultat per encaixar, no? Amb una societat, doncs, que per tu és totalment nova i difícil, no? Actes, no?, que van fent pòsit en un moment en què la personalitat t'està formant. A tu et va passar el mateix?
No, totalment. Al final arribes a un lloc per tu nou, que no coneixes ningú ni coneixes l'idioma. És que al final és un procés migratori i també complicat, no? per mi, per nosaltres que som nens petits encara i pels nostres pares també. El meu pare ja portava aquí vivint, no sé, 14 o 15 anys, però la meva mare arriba amb 30 i pico anys, amb 4 fills, la meva mare és analfabeta, tampoc es podia integrar de cap manera. Ella, per ella l'únic important era escolaritzar-nos i que nosaltres poguéssim adaptar-nos el més ràpid possible, saps? Llavors era com, bueno, un repte bastant complicat. Un s'esforça i jo el que sobretot no volia era ser la tonta de classe, no? Que em parlaven moltes vegades i jo no m'enterava de res. Mm. I deia sí, sí, sí a tot. I realment dir que sí a tot a vegades també et fiquen problemes. Però bueno, és normal, és un procés complicat, però té molt de mèrit després. I això després moltes també, molt d'impacte a la teva vida quan ja ets adult, no? Perquè has tingut experiències difícils, però estic agraïda per tot. Jo crec que tot al final ha sumat a que jo avui en dia sigui la persona que sóc, tots aquests reptes, no?
I tant. Totes aquestes experiències, aquesta duresa, aquests obstacles que t'anaves trobant pel camí, entenc que sí. Amb el rap t'ajuda a canalitzar, no? Tota aquesta sí, mala energia sí, sí. Al final, no? Perquè al final són experiències dures d'anar digerint com es pot i quan es pot.
Total, totalment. I potser en el seu moment tampoc te'n adonaves compte, no? O sabies o tenies la manera de com treure tots aquests sentiments i aquests pensaments dintre de tu perquè no tens, no?, aquestes eines. Però ara amb 25 anys que, joder, que em poso a escriure i trec tot el que penso, tot el que sento, no només de l'etapa d'ara, d'avui en dia, sinó de tot el que m'ha passat en la meva vida, no? Que he tingut moments bastant complicats, la mort del meu pare, justament quan m'estic graduant a l'ESO, després el meu germà també es va posar malalt, que també quasi el perdem. Bueno, he tingut etapes de la meva vida bastant crítiques, on he sentit que estava totalment perduda i que no li podia dir a ningú, i menys a la meva mare, perquè si no jo em sentia com una càrrega a sobre, no? O sigui, ja estem malament, no li puc parlar d'això un altre cop a la meva mare perquè estarà fatal, estarà pitjor. Per tant, t'acabes menjant unes coses amb una edat molt jove i acabes trobant la teva manera d'explotar. Hi ha gent que explota a través de l'art i hi ha gent que explota, doncs mira, desviant-se per un camí que després doncs, repercuteix molt negativament a la seva vida, no?
En realidad no sé ni por dónde. Es tiempo sin sacar la rabia que mi cuerpo esconde. Distraerme de alguien bueno que ni un vaso rompe. Pero es que ese personaje a mí no me corresponde.
Parlem una mica de la teva família. Hem sentit aquí en Renou, hi havia la teva filla, no? De 4 anys té la teva filla, no?
Sí, sí,
fent una mica d'en Renou. Fa poc que ho has fet saber a través de les xarxes socials i això ha generat molta sorpresa. A mi això també m'ha impactat. Per què genera sorpresa que una dona tingui un fill? No sé, no...
Total, totalment.
No m'acabo d'entendre, això.
El problema és que la gent em veia com una jove boja que va per allà lluitant per la llibertat del món. Em veien com una mica hippie, saps?
Sí.
Sense responsabilitats, clar, em veien fent concerts de rap i donant conferències por ahí, per tot Espanya, i van dir, pues aquesta tia no ha de tenir responsabilitats. El que jo he fet és protegir la meva filla de les xarxes socials, perquè ja ho has vist aquesta setmana el que ha passat, imagina't, no? Però sí que és cert, des d'un inici no he volgut compartir, i em moria de ganes, però tornava a pensar amb el cap i deia no, perquè hi ha gent dolenta pel món, i jo no sé com identificar aquestes persones tampoc. Per tant, realment prefereixo protegir la meva filla i deixar-la a banda d'això, ja quan sigui més gran i vulgui ficar-se en això, doncs tindrà tot el dret del món.
A les lletres de les teves cançons, també, a les teves conferències, parles de racisme, de desigualtat, de llibertat d'expressió, no? Jo ara em pregunto què n'hauria dit el teu pare? El teu pare era pescador i va morir, doncs ho explicaves ara, no? Quan eres adolescent, per a tu era un gran suport. Què li hauria semblat aquest alter ego de Miss Raïssa?
Mira, sempre ho dic, però jo crec que si el meu pare hagués estat viu, o sigui, a part que estaria molt orgullós, òbviament, perquè bueno, hagués vist que la seva filla és una bona persona, jo crec que és el millor que pot tenir un pare, no? Veure que els seus fills són bones persones i que estan aconseguint construir el seu caminet a poc com una formigueta i de la millor manera possible. Però segurament si el meu pare no hagués mort, moltes coses de les que m'han passat no m'haguessin passat perquè ell em protegia molt i m'ajudava molt a trobar el meu camí sempre. A diferència, no? Al final la meva mare també, pobreta, doncs, potser ja no tenia les eines, no? Però el meu pare sempre m'escoltava i seia una estoneta amb mi per dir-me, oye, què t'ha passat? Explica'm, no? I aquest moment, doncs, l'he trobat molt a faltar durant tota la meva adolescència i fins i tot a dia d'avui, no? De joder, de tenir una figura paterna que em pogués fer una abraçada en moments difícils i sentir-me com protegida, és, jo crec que hagués estat molt bé.
Vau venir la mare i els quatre germans, em comentaves, sí. Tenies 8 anys, tu ets nascuda a Tànger. Recordes el que et va passar pel cap quan et van dir que vindríeu cap aquí, a viure cap a Barcelona? Te'n recordes d'això o eres massa petita?
Mira, era molt petita, és cert, tenia 8 anys només, però és cert que recordo les cares del meu voltant, recordo converses que la meva mare tenia per telèfon amb el meu pare, de jo escoltava Espanya, Espanya, però això què és, no? Jo què sé, no, jo només sabia que existia Tànger i Tetuán, però més enllà no hi havia món per mi, i només sabia que marxàvem a un lloc. I pel que veia una mica, no, era millor, perquè tothom, no, com que també es estaven felicitant, però tots estaven plorant, totes les cares de la meva família eren cares tristes, cares de, uf, de que, ostres, perdrem una part important de la família, no, i deixar-los en allà, doncs va ser molt raro, perquè no sabia realment a quin repte, no, m'estava afrontant ni res. Simplement sabia que era un canvi molt, molt gran i totalment.
I el primer record de l'arribada a Barcelona, una parella fent-se un petó.
Sí, així tal qual. O sigui, recordo estar en el taxi anant a la Barceloneta, que va ser el primer barri on vam estar visquent, i hi havia una parella fent-se un petó, i això va ser per mi un xoc, perquè no és habitual veure al Marroc mostres de carinyo, no? O mostres d'amor d'aquest estil. Per tant, veure una parella fent-se un petó era com, bueno, en xoc per mi. De fet, li vaig fer un cop a la meva germana de mira, què és el que està passant, no? Va ser impactant per mi.
Anem a parlar d'altres vessants de la Imane, de la Mi Raïssa, en el seu nom artístic. A més de dedicar-te a la música i de crear continguts a les xarxes, també estudies psicologia, una carrera que has començat després d'haver-te dedicat durant molt de temps al comerç internacional. Sí. Explica'm què t'ha portat aquí, a voler estudiar psicologia.
Doncs mira, començar a estudiar psicologia va ser per mera vocació, vaig dir. És que em fa il·lusió i tinc moltes ganes de poder entendre una miqueta més la ment humana. Que tot i que tinguis 4.000 carreres de psicologia i de màsters de no sé què, la ment humana és una bogeria. I entendre exactament el funcionament és complicat, però jo em feia il·lusió entendre la conducta humana i per què davant d'una mateixa situació cada persona reacciona diferent i cada persona té una actitud i una conducta diferent. I això, doncs, a mi em serveix com a eina per entendre i empatitzar més amb la gent que m'envolta i a nivell de xarxes socials, doncs amb la gent que em deixa certs comentaris, de dir, aquesta persona crec que no està bé del tot amb si mateixa per dir-me aquest comentari en concret, no? I les amenaces, per exemple, de mort. Una persona normal que està bé amb si mateixa, que té objectius a la seva vida i que té, jo què sé, una vida i tal per davant i tal, a construir, no amenaça de mort a una altra per dir la seva opinió. Ha d'estar malament.
Per cert, abans d'acabar, com que parlàvem d'obstacles, no?, fa una estona, tens la nacionalitat ja?
Sí, ja tinc la nacionalitat.
Felicitats.
Gràcies.
Quan ha trigat això?
Doncs fixa't, 17 anys.
17
des
de anys.
Vingut, sí, sí, des que he vingut aquí a Barcelona fins al novembre de l'any passat.
Fins al novembre de l'any passat.
Sí, sí, complicat, però bueno.
Per tant, ara, les pròximes eleccions municipals podràs votar.
Sí, ja puc votar, sí. Que no sé com es fa, eh? Haig de veure tutorials o alguna cosa, perquè mai he votat. Haig de veure com es fa, quins passos haig de seguir, a veure ara si podré llegir totes les campanyes i programes electorals, a veure què diuen, i a veure si algú em convenç.
Doncs, Imane Raizale, Mi Raïssa, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, malgrat aquesta situació d'amenaces que estàs vivint, que t'ha impossibilitat que puguis venir avui a l'estudi, i agrair-te el teu temps i també aquesta lluita per la conscienciació i per la llibertat, al final, no?
Doncs, sí.
De les persones.
Sí, sempre serà així, que jo crec que al final és un repte difícil aconseguir, no? Aquesta llibertat d'expressió i sobretot la llibertat de que cadascú faci el que vulgui amb la seva vida. Però seguirem. Moltes gràcies a vosaltres per l'estona i per l'oportunitat.
Una abraçada.
Una abraçada.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Després d'aquesta conversa amb Mirra Issa, en què hem parlat, entre moltes altres coses, de música, d'escriptura i de la necessitat d'expressar el que un sent a través de la paraula, volem endinsar-nos una mica més en el món del rap, un gènere musical emmarcat en la cultura del hip-hop, lligat a la denúncia social, al retrat de les injustícies, i que ha servit com a eina d'empoderament i motor de canvi. Ens acompanya Josep Martín, expert musical d'aquesta casa i realitzador del programa Independents AICAT. Josep, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Què et sembla el que fa Mirra Issa?
Doncs molt valent, no? Molt valenta per tirar endavant aquesta música en un entorn totalment en contra, la veritat. I, malauradament, hi ha moltes dones que utilitzen el hip-hop per això. Dic malauradament perquè tant de bo no fes falta, no? Que utilitzessin ni el hip-hop ni cap altra eina per defensar-se d'uns atacs que no haurien de patir, en cap cas. És un referent i, de fet, cada vegada veiem també més músics marroquins i d'altres punts que fan la seva carrera aquí, alguns amb molt èxit, Morat està triomfant.
I tant.
Sí.
Actualment, Josep, hi ha una fornada molt interessant de dones raperes i cal no oblidar, això és important, que és un món absolutament masculinitzat. Per tant, fer una mica l'escletxa costa.
Costa, i s'ha de reconèixer que en les últimes temporades hi ha hagut un seguit de dones, especialment moltes del País Valencià, que han anat apretant, diríem, en aquesta línia, perquè és veritat que ara veurem que també hi ha referents del passat, però la música rap a Catalunya, actualment, la més interessant, gairebé podríem dir, que la fan dones. O sigui que això és una molt bona notícia. I jo et porto algunes dones.
Anem a repassar alguns d'aquests noms, perquè també va bé, no?, parlar de reivindicació i...
Sí.
I de fer forat, escolta.
Mira, aquesta cançó justament es titula Dones i col·laboren Andrae, Jazzwoman i Eri, però l'autora és Tesa.
Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots i plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares, al tindes de pobresa, si tens fills, eres mare, són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més rics si parlem de conciliació. Som les dones.
Quina potència, en el missatge, amb la manera com, bueno, com l'expressen, no, també?
I a més, ella és una dona del camp, diríem, rural, i això també es nota amb les lletres, Sí. Dones amb Tesa des del País Valencià, des d'allà també arriben pupil·les, elles estan vivint aquí a Catalunya, són professores de català i estan vivint aquí al Principat, però són valencianes i tenen un munt de cançons reivindicatives i ja molt públic. Aquesta es titula Colps de puny.
Tira la mirada espantada caminant, té por a la nit, carrers mal il·luminats, escolta xiular dèbil, cada cop més prop, apreta el pas de pressa com si anares a galop. Des d'un cotxe el semàfor la conviden a pujar, són dos homes somrient-li, dient-li obscenitat, si ella baixa el cap, a casa vull arribar, respondria el que pense, però la nit em fa fredat.
Tot això us sona, no?, a les dones, perquè malauradament...
És el pa de cada dia.
És el pa de cada dia.
I està molt bé crear aquesta consciència contra la violència masclista. T'anava a preguntar, Josep, si són preses seriosament aquests grups. Són preses seriosament, elles, cantant, no?, dins aquest món tan crec, masculí.
Que jo crec que cada cop més, i que al principi potser es veia com un fet exòtic i fins i tot com un intrusisme, en plan, què fan aquestes dones aquí rapejant? I que ara ja han ocupat el seu espai, el que es mereixien, i que aquest espai anirà creixent, però jo crec que ara ja estan molt respectades, I això que ara potser han aconseguit, en el seu moment, anys enrere, era molt més difícil, quan les dones rapejant a Catalunya eren una minoria tan escassa, que llavors sí que costava molt obrir-se pas. Però, per exemple, tenim un exemple il·lustre de l'any 99, quan la Ari, l'Ariana Puello, una artista nascuda a República Dominicana, però que va fer la seva carrera a Salt, una de les ciutats més interculturals de Catalunya, doncs allà va publicar un disc que es titulava El Gancho Perfecto, amb cançons com aquesta.
Punxa, voilà, parezco de repente y en el micro me presento, atento, sorpresa, rimas frescas para que aprendan las princesas, niñas bonitas, vestidas de fiesta, que apestan, huelen, molestan, quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función, con un fogón encendido, a dar calor haría venido, ya te digo, hoy soñarás conmigo, en la dos días quedado como uno de esos frigos.
Veus aquí com ella diu, apártate, molestes, perquè sí, segur que a ella li passava això, en plan, què fa una dona aquí, no? Ara això, per sort, està molt més normalitzat, però aquí el reconeixement cap a Ariana Puello, que el 99 era molt més difícil.
Una pionera, ara. Està sí, claríssim. Sí. Anem als orígens, Josep, perquè el rap, ho deia, més activisme, és denúncia, és irreverència, és llibertat, és el gènere reivindicatiu per excel·lència.
Sí, juntament amb el punk, podríem dir. Després ve el hip-hop, que és un gènere que neix a l'extraradi de les grans ciutats, en entorns molt pobres, amb problemàtiques molt complicades. És una música dels afroamericans, per tant, tot el tema del racisme, la violència del sistema, la violència policial, tot això forma part de l'origen mateix del hip-hop. I parlant d'orígens, doncs mira, la que es considera la primera cançó de hip-hop feminista de la història la va fer Queen Latifah l'any 89 i es deia Les dones primer, Ladies First.
It is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to romp. Can you relate to a sister dope enough to make you holler and scream?
Hey, yo, let me take it from here. I elles com eren rebudes.
Home, en aquell moment això era estranyíssim, també. Als Estats Units segur que van tenir problemes. Justament aquí el que venien a dir és ei, ei.
Aquí som, no?
Aquí estem.
Aquí ens reafirmem,
No som una excepció i venim aquí a reclamar el nostre espai, i tant que sí. Com dèiem, els orígens del hip-hop estan clarament vinculats a això, als afroamericans, exradi, situacions complicades de pobresa, i una miqueta el que vol el hip-hop és crear consciència social, crear consciència també de classe, en certa manera, de col·lectiu, i fixa't que el proper grup que sentirem es va formar el 19 de maig de l'any 68, i es van formar el dia que va néixer Malcolm X, el dia del naixement de Malcolm X. Per tant, això ja és clarament una declaració d'intencions. Demanaven que es despertessin els negres, Wake Up Niggas, de Last Poets. Poets, aquí ja veus, uns bongos.
Sí, sí.
Perquè, clar, estem en una altra època, això sí que és el pre-hip-hop, diríem, però és un referent imprescindible.
Els missatges són el més important aquí, no?
Exacte.
L'acompanyament musical, però sobretot l'expressió, el missatge.
Això mateix, de la mateixa manera que algú es pujaria al carrer sobre una cadira deixant els seus missatges, doncs els Last Poets ho feien així, a través de la música. I en els orígens del hip-hop hi ha moltes cançons en aquesta línia. Per exemple, Gil Scott Heron, que era un poeta abans que res, va escriure una cançó dient que els mitjans de comunicació massius ens portaven els missatges que el sistema vol que ens arribin i que la revolució no serà televisada.
You will not be able to stay home, brother. Not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised.
a mi sempre m'ha quedat el consol de si la revolució no serà televisada, potser és que la passen per la ràdio, saps?
La ràdio mai morirà, Martín.
Sí, sí.
Perquè és interessant aquesta faceta de poeta, no? Uh-huh. Perquè després l'expressió cantada d'aquests poemes agafa una força absolutament sí. demolidora, no?
Hi ha molts músics de rock també que comencen com a poetes, Patti Smith, per exemple.
Exactament.
Però dins el hip-hop encara és més comú, perquè, clar, al final són textos. El punt de partida moltes vegades són textos i després ja arriben els ritmes i tot plegat, eh? En tot cas, el hip-hop amb missatge, ja des dels seus inicis. Com deia en Grand Master Flash, The Message. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Una crònica sobre la pobresa i l'estrès que provoca. Això és una jungla, deien a Grand Master Flash.
Sempre aquest component social fortíssim, eh?
Clarament.
Aquestes cançons.
Sí, sí. En alguns casos portant aquest missatge en clau positiva, per dir-ho així, i altres en clau més de confrontació. Public Enemy, l'any 89, cantaven allò de Fight the Power. Aquest sentit de comunitat tota l'estona, brothers and sisters, unim-nos, necessitem lluitar contra el poder, en aquest cas era contra el poder blanc, diríem. I la brutalitat policial, un problema que sabem que encara continua molt vigent i que l'any 89, quan es feien totes aquestes cançons, era igual o pitjor. Per això els Niggas With Attitude van tenir un èxit l'any 88 amb una cançó que deia directament que els donin a la policia. Són missatges molt durs, en alguns casos, fixa't, als anys 80.
Però, malauradament, totalment vigents, no?
Sí,
com dèiem abans.
Totalment vigents, i fixa't una altra cosa, que aquesta sí que crec que hem anat enrere. Mm-hmm. L'any 88 a ningú se li hagués ocorregut posar a la presó els Niggas With Attitude per cantar contra la policia.
Exacte.
Però ara han passat molts anys i resulta que hem retrocedit amb llibertat d'expressió en molts casos. I si no, que li preguntin a Valtònic o a Pablo Hasél, que per cantar cançons com aquestes han acabat a la presó o exiliats. El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar. Com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana dos parets per comprar-nos. La veritat és que Espanya és una...
És una anomalia.
Excepció, això, sí. Perquè no s'entén. No s'entén a tota Europa que per rapejar puguis acabar a la presó o exiliat, diríem. Això no s'entén i suposo que a la llarga, molt a la llarga, Valtònic i Pablo Hasél aconseguiran que aquests delictes vagin desapareixent del codi penal també aquí, perquè això és... Vaja, no es pot aguantar. Va generar tota una onada de solidaritat, tant el cas Valtònic com el cas Pablo Hasél, que hem de recordar que continua a la presó, no se'n parla gaire, però allà continua.
Sí, sí, sí.
I en el seu moment, doncs, Frank T, Sara Eve, Alfa Omega, Rapsus Clay, Clara Peia, molts altres, van fer una cançó per reivindicar tot això i deien... Si el Valtònic el van posar o el volien posar a la presó per dir que els Borbons roben, nosaltres farem una cançó que dirà Los Borbones son unos ladrones, perquè a més és un fet contrastat que existeix, i així acabarem amb aquesta cançó. Ja veus que el hip-hop continua reivindicant-se.
Moltes gràcies, Josep, per aquest repàs. Hem començat comentant la conversa amb mi Raïssa i també per reivindicar aquests noms de dones raperes que...
N'hi ha moltes,
Fan molt bona feina.
I tant, i tant.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat. Fins aviat.